Aquesta sintonia ens porta la Laura Quinta amb el Dones al Mar, que teníem moltes ganes de tornar-la a tenir per aquí. Què tal, Laura? Com estàs?
Molt bon dia. Doncs bé, amb moltes ganes d'explicar-vos més històries de mar, que sobretot venint de l'estiu, doncs agafen moltes ganes de veure blau i de,
sí,
i de pensar en històries de grans dones navegants.
La setmana passada també comentàvem les novetats de la temporada. Una novetat important d'aquesta casa és l'espai al Prat Ràdio Més, on Dones al Mar, de fet, tindrà també doncs, tot aquest recull dels episodis passats, que vam començar de forma una mica així intuïtiva i va acabar doncs, sent un espai interessantíssim. Per tant, intentarem que vagi cap aquí, no?
Esperem mantenir el nivell d'interès.
Clar que sí. A més, hem de dir que després a les xarxes socials, aquest any que estrenem Instagram, intentarem copiar-te una mica perquè hem de
tot
dir
vostre.
Que ets la col·laboradora que més fàcil ho posa a l'hora de fer xarxes i fer difusió. Per tant, piles carregades, tenim a l'Instagram @planetaprat, on anirem penjant el contingut.
Doncs molta difusió vull que li feu a la dona que coneixerem avui, perquè és un dels noms que començarem a sentir que jo crec que en els propers anys descobrirem molt més d'aquesta esportista de només 28 anys, que es diu Aina Bauzà. I avui la coneixem, i és que fa uns dies, a finals d'agost, principis de setembre, va tenir lloc la 31a edició de la regata Mare Nostrum. Per qui no ho conegui, són 31 edicions, ja et pots imaginar que és una regata clàssica, no, i habitual, que té sortida al Garraf, rodeja les Illes Balears, se'n va fins a Colombretes, que està davant del País Valencià, i torna fins al Garraf. I això triguen, bueno, doncs depèn del temps. Hi ha dies que triguen més, hi ha dies que triguen menys. En aquest cas vam decidir aprofitar l'oportunitat que estaven al Club Nàutic Garraf, preparant doncs, tota la regata per anar a conèixer l'Aina, que és una jove, com dèiem, de 28 anys, ella és balear i porta una llarga experiència en la vela lleugera, en la vela olímpica, i està a camí a professionalitzar-se en la vela d'altura, que pels que no ho conegueu és bàsicament navegar lluny de la costa.
Perfecte.
Com ho fan molts regatistes, ho fan en solitari. En aquesta edició en concret eren dues les que navegaven juntes, però bé, ara hi entrarem en detalls. Vam anar a conèixer l'Aina a la sortida. Imagineu-vos un sol d'agost, d'aquests que ens deixava aplatanadíssims, però ella ens va rebre amb un somriure, que a més té un somriure sonor i supercaracterístic, rep tothom amb aquesta alegria, i encara que estigui a 30 graus sota el sol, no? Bueno, 30 o 30 i molts, no? Mentre es preparava tot el barco per posar-lo a punt. Ella navega un d'aquests vaixells que se'n diuen minis, que són de 6 metres i mig, que si us en recordeu la temporada passada vam entrevistar la Jamila Tassin, que també navega amb aquest tipus d'embarcacions, que són per molts la primera experiència de vela oceànica i la primera experiència de navegació en solitari, no? Amb aquests vaixells tan petitons que ja us podeu imaginar que 6 metres i mig és una cosa molt, molt petita. Doncs bé, vam anar a conèixer l'Aina abans de la sortida i per ella era una regata molt especial perquè va ser a partir de la Mare Nostrum, de fa 2 anys, que ha començat tot un procés, no?, a conèixer el que és la navegació en minis i fins i tot a tenir-ne un de propi.
Jo vaig venir aquí fent el Campionat de Catalunya de Làser per preparar un poc de temporada de làser. I jo dormia de la meva furgo, estava aquí dormint de furgo, i a mig de la nit va arribar la Mare Nostra amb en mini. I tenia uns amics que estaven navegant, i vaig anar a saludar-los, no sé què. I al matí vaig anar a prendre cafè amb ells, així tranquil·lament, a banda de la meva regata, ells estan un poc ordenant tot, perquè havien tingut bastant de vent, i els demano, hòstia, m'agradaria provar el barco. Claro, la meva idea era provar el barco, aquests barcos són molt xulos, davant del port de Barcelona, saps?
Donar una volteta.
Donar una volteta. I un noi em diu, buah, tu... hòstia, tu saps fer guàrdies de nit tot sol? I jo, sí. I dic, més que veia una regata, vols venir? I jo, what? 500 milles i jo, va bé, però jo no en tinc ni puta idea. I ell va dir, vinga, no, va bé. Mentre sabia fer guàrdies tot sola, va de puta mare. Així que ja vaig començar vaig seguir navegant, i aquí estic.
Què és aquest concepte de fer guàrdies tota sola?
Clar, o sigui, penseu que quan vas navegant, i això n'hem parlat alguna vegada, tu no pots deixar el barc un pilot automàtic i anar-te'n a dormir. Per tant, les regates que són de 500 milles, com és el cas, per exemple, de la Mare Nostrum, que ja veieu tot el recorregut que es fa, al final el van acortar una mica i no van passar per Columbretes. Però bueno, imagineu que van sortir al Garraf, van anar fins a Menorca, van passar per darrere de les illes i van tornar fins allà, van trigar uns quants dies. Doncs clar, el barc no pot anar sol. Clar. Has d'estar vigilant de no topar-te amb ningú, de que les veles estiguin funcionant, sobretot si estàs en regata, i per tant es dorm molt poc i sempre hi ha d'haver algú pendent. Llavors aquest és el concepte de fer guàrdia, no? Mentre l'altre descansa, tu encarregar-te de tot.
Clar.
I és
bueno,
curiós...
Que també és una responsabilitat. Era la pregunta que li deien, tu pots fer guàrdia? Sí, però bona.
Clar, perquè al final l'Aina tenia una trajectòria com a navegant, no? Amb un altre tipus de navegació, que és amb la vela lleugera, però sí que la tenia, no? I és curiós perquè, com molts navegants expliquen, el salt aquesta navegació d'altura apareix pràcticament com una casualitat, perquè en la majoria dels casos no s'imaginaven sent capaços de portar sols una embarcació.
Jo mai el meu somni havia estat navegar tot sola, mai. Però mai havia pensat en poder navegar llarg tot sola, sí que havia somiat moltes vegades per l'Ocean Race i per un equip de puta mare, però perquè no creia que jo seria algun dia capacitada per navegar tot sola. Ho veia com un món molt llunyà, i amb el mini ha sigut un procés molt natural d'anar provant-lo, anar aprenent, i cada vegada pues, poder anar competint més, i al final dir, ai, pues mira, al final puc començar a navegar sola. Ja em varen deixar fer algun delivery tot sol amb el mini, i al final pues, com que vas agafant confiança, i al final acabes amb un mini i amb el teu projecte.
Clar, ja ho explica així, acabes amb un mini amb el teu projecte, però penseu que acabar amb un mini no és fàcil. Mm-hmm. És a dir, hi ha una inversió econòmica de temps, d'esforç, al·lucinant per acabar amb només 2 anys, que és el procés que ella relata així, com traient-li molta importància, amb un projecte propi, amb una embarcació pròpia, a més ella té una embarcació de les noves, que... Després us en donarem més detalls. Uh-huh. I en tot aquest procés de fer l'entrevista, estar xerrant amb ella, va passar que ens vam trobar amb la revisió de seguretat.
Ostres, quina casualitat, no?
No sé si sou conscients de tot el que em porta una embarcació per poder participar en una regata d'altura. Com que estàs lluny de la costa, pot passar que fins que, si a tu et passa alguna cosa, et vinguin a rescatar, depenent de la regata, passi molt de temps fins que algú pugui venir a ajudar-te, no? Amb aquestes que són entre Barcelona i Balears, però la veritat és que realment la seguretat és molt, molt major perquè no hi ha una distància molt llarga, però les regates que fan a nivell oceànic pel món, doncs ja et pots imaginar que a vegades els que estan més a prop, com va passar a la darrera Vendée Globe, eren els mateixos participants.
Clar.
Que un dels participants, diguem-ne, va perdre el seu barco, va enviar un missatge d'auxili i simplement els que eren capaços d'arribar en un temps raonable per trobar-lo encara en vida eren els competidors, no?, que van anar i finalment es va salvar. Doncs bé, porten moltíssim material de seguretat, que és un aspecte que potser mai havíem aprofundit, i ens vam topar amb la formació de les persones que farien el control de seguretat a totes les embarcacions. Vam estar 3 hores i no havíem acabat. Però mira, us en faig un tastet.
Vale, ferradura és la que té allà, vale? Preparada per llençar l'aigua. Què vol dir preparada per llençar l'aigua? Ha d'anar allà lligada a un cap.
Sí, que no cal que sigui ferradura, així ja ens serveix.
Bueno, ella té això, que és, sí, exacte, és la seva. I a veure si veieu més avall, vale? Boia ferradura ja està per llençar. Aina, la tens?
Sí, aquesta.
Vale, perfecte. La ferradura amb nom del barco. Tens el nom del barco? Vale. Xiulet?
Xiulet, todos accesorios.
Llum automàtica?
Llum automàtica.
Àncora de capa? Vale. Encostumeu-vos, l'àncora de capa aquesta és vàlida, vale? Sí. Tots porten la mateixa, vale. Vale, àncora de capa la portes i la banda reflectant?
La banda reflectant. I la
banda reflectant? No la tens.
Oh, me falta algo.
Vale, per tant, apuntem. Barco a l'Aina, banda reflectant, el d'això. Sembla una tonteria, l'ha de portar. Vull dir, això al final, tots els elements de seguretat són elements que ells no fan servir per navegar, per tant, no els hi donen massa importància, però a l'hora d'un rescat d'un mini és important que ho tinguin tot.
I
Llavors, ara després tornaré a veure...
Després les busques... Ah!
Les buscaré durant aquest dia que estic fent els controls i diré, ja tengo mi banda reflectante.
Molt bé, quan la tinguis...
I en un moment passau i acabava el control meu.
Perfecte.
Aquest és el somriure permanent d'aquesta dona, i ja el sentiu. Sempre falta algun detall, o sigui, penseu que les llistes són superextenses, han de portar armilles, que porten, com veieu, també el xiulet, una llum automàtica, la balsa salvavides, que, per exemple, has de poder treure en 15 segons. Llavors et cronometren la maniobra per veure si ho fas. L'Anna, en concret, la va treure en 16, i va haver-ho de repetir, perquè no la tenia col·locada exactament a tot lo a popa que havia de fer, no? La revisió pot durar entre 2 i 3 hores, en aquest cas va durar força, perquè també estàvem formant a les persones que havien de fer la formació amb totes les embarcacions, però pensa que sempre hi han de tornar, perquè sempre hi ha algun detall. O, per exemple, comprovar les llums, doncs s'ha de fer de nit, no de dia, perquè no veuríem res. Fins i tot els hi controlen l'aigua que porten. Clar. Porten una determinada aigua, perquè amb el pes dels litres d'aigua poden jugar a fer contrapès i, per tant, tindrien avantatge un respecte als altres. No? És un llistat immens, però que d'alguna manera garanteix, no?, que puguin reaccionar davant de qualsevol eventualitat.
Clar, és que és el més important és aquesta seguretat, no? I sempre que hi hagi una figura d'aquest control a darrere, perquè segurament els i les esportistes és el
sí
que deia,
sí,
no?
Que s'ho prenen, clar, sí que s'ho prenen seriosament, però sí que hi ha detalls que
confien
sempre hi ha
una mica més, també.
Algun detallet que sempre falta i que tenen uns dies per acabar-ho de posar a punt. Uh-huh. I la veritat és que l'ambient del pantalà ja veieu que és com molt amè, sí, molt entretingut, molt proper, i de fet és una de les coses que jo crec caracteritza aquesta classe de navegació, els minis, no? Que és un ambient molt transversal, molt divers. Just al costat, mentre nosaltres fèiem el briefing de seguretat, vam conèixer a uns altres dels navegants francesos, que eren un pare i una filla, no? I ells competien junts amb equip, no? I la veritat és que realment hi ha una diversitat molt gran de persones que naveguen amb aquest tipus d'embarcacions, tant a nivell de projecte com a nivell de, fins i tot, d'edats.
Hi ha gent que simplement vol acabar de regates, o hi ha gent que l'objectiu és arribar a l'altre costat de trànsit, i hi ha gent que l'objectiu és competir. El mínim té cabuda per molt tipus de gent diferent. Hi ha des del més jove que té de 9 anys... No, ara hi ha una noia, per exemple, a França, que té 16 anys, que està competint en mini, que classificarà per aquesta mini, i després hi ha persones amb 80 anys que també acaben la mini com el somni de la seva vida, saps? Llavors és un ampli ventall de persones, de tot tipus de situacions, de gent que va competir, gent que no, gent que simplement és el seu somni, o gent que després vol fer carrera en el món oceànic.
I la veritat és que, clar, imagina't l'ambient que es crea, clar, no?, de compartir... Realment, quan tu vas a veure la sortida d'una regata els dies abans, als barcos sempre els hi falta alguna cosa, sempre els hi falta un detall, estan acabant de revisar com passen un cap o l'altre, les veles, el material de seguretat, i veus córrer amunt i avall d'un barco a l'altre, que si taladros, que si per comprovar...
Deixa'm això, no?
Tota l'estona. Realment la solidaritat és molt bonica de veure.
Sí, això és una de les coses que em va impressionar més de la classe mini. Jo des del primer moment em vaig sentir com superarropada, tothom m'ajudava, i avui en dia me segueixen ajudant, és a dir, la gent m'ajuda, m'has ajudat a preparar el barco, demanes dubtes i tothom es respon, i jo venc d'un poble de Badalona Olímpica on tot és un món un poc més competitiu, més un poc, si ganes tu no gano jo. I aquí el mini s'espera la gent del pantalam quan arribes. Encara que sigui enmig de la nit, s'espera tothom i dones una cervesa. I és algo que tothom sap el que et sofreix el mar, que et pot passar molt malament, i al final és un esperit de solidaritat, de valors, que hi ha molt pocs esports avui en dia que estigui tant com en aquesta classe.
I efectivament s'esperen a l'arribada, sí, quan van arribar pràcticament tota la flota molt junta. Va ser una regata molt tècnica perquè van tenir molts espais de molt poc vent i, per tant, es anaven agrupant. No hi van arribar pràcticament la majoria en 2-3 hores de diferència, i s'esperaven els uns als altres, efectivament, per anar-se'n a sopar després tots junts.
És que això és el millor.
Que en altres esports, doncs, com diu l'Aina, aquesta solidaritat no es troba de la mateixa manera. Us deia que parlaríem de l'embarcació amb què ella navega, perquè ella porta un Vector. És un dels vaixells nous de la classe mini, que té un disseny no cal que en sapiguem ni que siguem enginyeres navals per entendre-ho, però que té una proa molt, molt rodona, no? Com una sabata, perquè ens entenguem, no? Una punta rodona que quan la veus sorprèn moltíssim, perquè és un disseny que no estem acostumats, no estem molt acostumats a les proes que tallen l'aigua, i en canvi aquesta pràcticament la surfeja.
Es diu Redó, el barco té la proa rodona, que la gent impressiona moltíssim, perquè és una forma completament innovadora. Ja hi ha gran part de la flota offshore que té aquestes formes, però aquí a Espanya està un poc menys, és menys comú. I el que te permet és planejar moltes més les zones i és, la velocitat que agafes són brutals. Jo soc molt competitiva, m'agrada molt competir, i al final, pues, des del moment que vaig plantejar el meu projecte, era per fer un projecte competitiu, no només d'acabar la regata, sinó d'estar el més adalt possible.
Penjarem a les xarxes una foto del barco perquè el veieu que us cridarà l'atenció. Com dèiem, a més, és una regata que van navegar, en aquest cas, a dos, és a dir, que aquí sí que dormien una mica, de tant en tant, però tampoc no et penses que massa, i en aquesta ocasió la va acompanyar la italiana Cecilia Zorzi, que és una gran navegant, també molt jove, i que es van conèixer gràcies al Magenta Project, que és una iniciativa que crec que no n'hem parlat encara mai a l'espai, però que a nivell internacional acompanya la professionalització de les dones dins de la nàutica.
És una de les raons per la qual jo he tirat endavant aquest projecte, és gràcies a la Magenta. La Magenta és una fundació que varen crear dones navegants, que varen participar a l'Ocean Race amb un equip femení, i elles, pues, volien que després de la seva gesta, que va ser fer de volta al món amb un equip només femení, hi hagués continuïtat amb la professionalització dels regatistes. I això ho està aconseguint el Magenta perquè ha fet moltes iniciatives que serveixen per fomentar que hi hagi més regatistes competint de forma professional i donant recursos perquè les persones que volen progressar dins del món de la vela tinguem certs recursos. I sobretot en llocs aquí com Espanya, que no hi ha quasi dones professionals que competeixen, és molt important perquè sí que tens un referent i tens un networking, per exemple, la meva co-skipper la conec de Magenta, realment, i tens un networking amb dones de tot el món que volen competir i que tenen les mateixes aspiracions que tu. En offshore, realment, a Espanya és impressionant que no n'hi hagi. Per exemple, ara vaig a França i és quasi meitat i meitat, és increïble. Però aquí a Espanya realment no. A vela d'altura no n'hi ha, i és algo que s'ha d'anar fomentant i s'ha d'anar avançant, i veient que al final el mar, sobretot quan estem fora, da igual si ets un home o una dona, que al final el que val la pena són les seves habilitats. I enmig del mar, l'únic que compta és això.
Penseu que de les 33 embarcacions que competien, era l'única que hi havia dues dones navegants. Sí que hi havia alguna dona més, però feia parella amb un home. És que realment segueix sent un món molt masculí, sobretot en l'àmbit de les regates i la professionalització, no? I per això jo crec que és tan important tenir referents, com deia l'Aina, no? Com dones en les que emmirallar-se, no? I que et facin sentir que ets capaç, no? Potser de fer-ho.
Mai he tingut, i ara i amb el Magenta sí que he pogut tenir aquesta... com tenir referents, i també poder tenir persones que aspiren al mateix que tu. Perquè, si no, és com... estàs loca, saps? En plan, però què idees tienes? I si trobes persones que aspiren al mateix, comparteixen amb elles i te fan veure que potser sí que estàs en el camí correcte, saps? Jo de primera vegada, jo mai se m'havia ocorrit navegar tot sola, i realment era perquè no confiava en que podia aprendre un munt de coses que he estat aprenent últimament. I realment a poc a poc vas navegar, em vas agafant confiança i agafes aquesta confiança. I també això m'ha ajudat en Magenta a creure en les meves habilitats, sobretot jo he participat en el projecte de mentoria que ells tenen, he tingut una mentora durant 12 mesos que em va ajudar a veure on estava i on volia arribar, i a saber quines habilitats tenia i quines tenia que millorar. I això també et posa en lloc de poder confiar en el que tens i també confiar en que podràs aprendre tot l'altre i donar-te recursos de dir, hòstia, pues demana aquesta persona que t'ajudarà amb això, demana aquesta persona, perquè al final jo crec que hi ha moltes més oportunitats que creiem, però simplement és que ens hem d'atrevir a somiar-les i a fer-les un poc realitat i treballar per elles.
Totalment. Doncs aquí està, somiant l'Aina, sí. I treballant per fer la realitat. L'any vinent competirà la Mini Transat, creuaran Atlàntic amb aquest redó i seguirem també a veure com li va, vull dir que us explicarem. Si us ha seduït el seu projecte i la seva tenacitat, també li podeu donar un cop de mà. Com la majoria de projectes van amb petits finançaments, des de crowdfunding, doncs grans o petits sponsors, això depèn del que aconsegueixi cadascun, però la podeu convidar a un cafè o comprant una navegació per provar aquesta embarcació amb ella. Si entreu a la seva web, si busqueu Aina Bausà, trobareu la seva web i trobareu com recolzar-la i com conèixer i seguir una mica la seva trajectòria.
Doncs, Laura, ens ha encantat perquè jo crec que directament ens has transportat mitjançant la veu de l'Aina Bausà, doncs, el que significa una experiència de fer una regata d'aquestes característiques, i la seguirem de prop perquè segur, no, que té una trajectòria en endavant molt fructífera i que aconseguirà tot el que es proposi i, a més, que serà referent de moltes nenes que l'estaran mirant.
Jo us ho explico quan vagi a fer la mini transat com li va. Us aniré informant, no patiu.
Laura, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.